COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Arrenca la jornada de partits internacionals, juga avui la selecció espanyola contra Xipre, atenció a l'horari 6 de la tarda, des de mitja hora abans al tiempo de juego de la Cope. Ja està classificada Espanya per l'Eurocopa d'aquest estiu, així que De La Fuente pot jugar o podrà jugar una mica amb l'alineació, certificar la tercera i, per tant, la que serà definitiva internacionalitat de Lamine Yamal i, per què no, podríem veure també el debut amb la selecció del futbolista del Girona, Aleix García. Són alguns dels al·licients que ens ofereix el partit d'aquesta tarda. També avui juga Portugal contra Liechtenstein amb els Joaos i comença a ser interessant el debat sobre què fer amb ells a final de temporada, perquè la seva irrupció amb l'Urana va ser espectacular, però tant Joao Félix com Cancelo han anat clarament de més a menys. Joao Félix té la coartada de que ho ha jugat pràcticament tot i Cancelo de que potser l'han marejat massa amb els canvis de rol, però si tu preguntaves, al poc temps d'arribar gairebé tothom volia que es quedessin i ara hi ha molts dubtes. Després en parlarem i ho debatrem amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. També aquesta propera matinada tenen partits Brasil amb Rafinha i Uruguai amb Araujo. Ha jugat també aquest matí la selecció espanyola sots 17, tercer partit al Mundial d'Indonèsia, empat a 2 contra l'Uzbekistan. La selecció espanyola classifica per vuitens de final com a primera de grup amb 7 punts. A l'Espanyol s'ha lesionat Puado, esquinça el turmell esquerre. Diu el Quique Iglesias que estarà unes 3 setmanes de baixa. També és notícia la renovació del porter Joan García fins al 2028. Dissabte, Espanyol, ell ja a Cornellà. Ja escalfa motors al clàssic de la Lliga Femenina. Diumenge a les 12 del migdia a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, Barça-Reial Madrid. El podreu seguir a COPE. El Barça, són dubte, Alexia Putellas i Irene Paredes. El Reial Madrid, que ahir va debutar a la Champions, empat a 2 davant del Chelsea amb polèmica arbitral. El Reial Madrid va fer de penal a l'empat a 2, un penal que no era perquè la falta era clarament fora de l'àrea, però molt fora de l'àrea, i al Chelsea li anulen un gol també en temps d'afegit. Hauria estat el gol de la victòria per un fora de joc clarament inexistent. No cal dir que no hi ha VAR a la Champions femenina. En bàsquet a l'Eurolliga, el Baskonia li va passar per sobre al Barça 94-71 en un molt mal partit dels Blaugrana, que ja demà tornen a jugar al Palau davant del València, en partit d'Eurolliga també. En handbol, el Barça juga avui partit de Champions a la pista del Wisla Plock a partir de 3:15. En tennis, Alcaraz jugarà demà la classificació per les semis de les ATP Finals contra Medvedev, després de superar ahir finalment Rublev per 7-5 i 6-2, i avui tenim un Sabadell-Mataró de Lliga Femenina de Waterpolo. No decideix res aquest partit, però són un autèntic espectacle. La cita a partir de 8:15. Les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: arreglarà el retorn de De Jong als mals de l'equip? Creieu que sí, el 61%, que no, el 39%. En clau Espanyol, què fem davant la baixa de Puado? Keita Balde titular, guanya aquesta opció amb el 69% dels vots. Aposteu per avançar de posició a Pere Milla al 31%. I en clau Girona us preguntem si mereix ser titular Aleix García amb la selecció espanyola. Heu votat que sí la majoria, al 73%, que no, al 27%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dijous, quan passen 9 minuts de les 3 de la tarda, que juga a Espanya aquesta tarda, en un horari poc habitual, Xipre-Espanya, a les 6, des de mitja hora abans del tiempo de juego a la COPE, amb la selecció de Luis de la Fuente ja classificada per l'Eurocopa d'aquest estiu. Tot i amb això, el seleccionador li dona molta importància al partit d'aquesta tarda.
Nosotros trabajamos para ser cada día mejores. Tenemos dos importantes partidos, Chipre y Georgia, y queremos, digo importantes de verdad, porque son otro paso más en ese camino hacia alcanzar niveles más altos de rendimiento, de conjunción de equipo, de ser cada día más competitivos, y todo eso en ese medio plazo que sería ya la Eurocopa próxima, pues evidentemente queremos todo ir preparándolo en las mejores condiciones para poder competir y estar a la altura de la exigencia para poder ser, intentar pelear por ser campeones.
Doncs establim comunicació amb Limassol, amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Tú que has recorrido ya medio mundo, en Limassol no habrías estado, ¿sí?
Pues mira, he estado dos veces en Chipre, ¿sí? Partidos de Champions del Madrid. Lo miré el otro día, en 2012 con Mourinho, en 2017 con Zidane, pero estuve en Nicosia, en Limassol. La verdad es que no había tenido oportunidad de estar.
Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es ese estadio, Miguel Ángel?
Bueno, el estadio moderno, se inauguró el año pasado. Es un estadio con capacidad para 11.000 espectadores. Se va a llenar por primera vez, con presencia de 200 aficionados españoles. Y bueno, lo que más llama la atención a estas alturas de año es la temperatura. Aquí hay mucha gente en la playa, es una zona turística, con mucho habitante de otros países. Y bueno, pues estamos en torno a 25-26 grados, así que un auténtico lujo, una especie de Islas Canarias, con menos nivel en alojamiento turístico, pero bueno, que merece la pena quizás darse una vueltecita, si te lo puedes permitir.
Muy bien, oye, pues nada, y hay que jugar un partido de fútbol esta tarde a partir de las 6, con la clasificación ya bajo el brazo, pero hay que ganar y dar buena imagen, Miguel Ángel.
Sí, bueno, aquí evidentemente nadie piensa en nada que no sea ganar. Chipre ha perdido los 6 partidos que ha disputado hasta el momento, la cenicienta del grupo, aunque recuerda lo que pasó aquí hace 25 años con Clemente, que nos dimos un castañazo, sí, que le costó el puesto. Pero bueno, hay que ser primero. ¿Por qué hay que ser primero si ya estamos clasificados? Porque hay un sorteo de los grupos de la fase final el próximo 2 de diciembre, y van a ser cabezas de serie el país anfitrión Alemania y los 5 primeros con más puntuación de los 10 grupos. De momento somos primeros, pero estamos ahí en la lucha. Yo creo que si ganamos a Chipre y a Georgia vamos a ser cabeza de serie, así que hay que rematar la faena. El grupo ha salido bien después del tropezón de marzo en Glasgow contra Escocia, y bueno, pues a disfrutar también, ¿no?, de ya no tener esa presión porque estamos clasificados. En cuanto al posible 11, sí, sabemos dos pistas fundamentales. Gaya, que es para De la Fuente el lateral izquierdo titular, llegó a la concentración con una leve inflamación en la rodilla, ha sido descartado. Va a debutar Grimaldo en ese puesto, décimo debut de la era Luis De la Fuente, y luego descanso para Rodri Hernández. Hemos preguntado, algo fatigado, se le va a cuidar, es uno de nuestros buques insignias, se ha quedado fuera de la lista, y Zubimendi, que es su sustituto natural, que está en todas las listas, pero que luego nunca puede ser titular porque siempre juega Rodri, pues hoy va a iniciar. El resto del equipo, vamos a ver si se cuela Íñigo Martínez en el eje defensivo con Lenormand. Yo creo que Ferran, que ha entrado en la lista, ha recuperado esas dolencias en la espalda, va a ser suplente. Lo normal es que Gaby sea titular, y luego ahí entre Nico Williams y Lamine Yamal hay una pelea, porque yo creo que Morata y Oyarzabal pueden tener puesto más o menos asegurado en la delantera.
Perfecto, y a ver si vemos en algún momento, no sé si hoy o en el partido contra Georgia, a Aleix García del Girona, ¿no?, si debuta.
De momento está en la lista, vamos a ver si debuta. Recuerda que aquí hay 4 caras nuevas, aparte de Grimaldo, que se va a estrenar hoy. Ale Remiro, el portero de la Real, lo tiene difícil. Y luego el Rorro Riquelme, jugador del Atlético de Madrid, y Aleix García. Vamos a ver si se sigue incrementando la lista de estrenos, bien esta noche aquí en Chipre o bien el domingo en Valladolid ante Georgia.
Perfecto, Miguel Ángel, gracias, os escuchamos después.
Un abrazo, hasta luego.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La selecció espanyola absoluta, que jugarà a partir de les 6 de la tarda. José Luis Gil, què tal?
Què hi ha? Batllori, bona tarda.
Aquest matí ha jugat la selecció sots 17, que està jugant, com sabeu, al Mundial d'Indonèsia. Ha jugat contra l'Uzbekistan, empat a 2.
Sí, en un partit on els de José Lana havien de certificar la primera plaça del grup. Li ha donat una volta a l'11 inicial el seleccionador espanyol. Ha refrescat molt la formació de la vermella i, de fet, de tots els blaugranes que estan convocats en aquest Mundial, només han estat titulars 3. Andrés Cuenca, que ha disputat els 90 minuts, Marc Bernal i Quim Junyent, que han jugat 63 minuts. Espanya, que ha començat molt bé, s'ha avançat al minut 10 amb un gol d'Igor Oyono, el jugador del Villarreal, i en el 19, Roberto Martín ficava el 0-2 al marcador. Tot feia pensar que seria un passeig per Espanya, però l'Uzbekistan ha reaccionat i ha arribat a empatar a 2 al partit, amb un gol al minut 53. Després han entrat els reforços per certificar aquest empat i el liderat del grup. Per exemple, han entrat Pau Prim o Juan Hernández, i Marc Guiu també ha hagut de jugar 11 minutets substituint el primer golejador espanyol, Igor Oyono. S'han quedat sense disputar cap minut descansant Héctor Fort i Pau Cubarsí. Espanya, primera, com dèiem, d'aquest grup B, per davant de Mali i Uzbekistan. Jugarem els vuitens de final el dilluns 20 de novembre a la 1 del migdia, hora d'aquí, davant d'un dels millors tercers d'aquesta competició. Per tant, el combinat de José Lana, que encara no coneix el seu rival en aquesta propera ronda del Mundial Sots 17.
Molt bé, la resta de partits de la jornada, partits de seleccions amb presència de jugadors del Barça aquí a Europa. Hem de destacar, Gil, que juga a Portugal i a Sud-amèrica aquesta matinada Brasil i Uruguai, no?
Sí, fase de classificació per l'europeu, 20-45 Liechtenstein-Portugal. Home, és un partit que convida a que Roberto Martínez també doni oportunitats als no habituals. Aquí el problema està en veure si dona o no més bola o més canxa a Cristiano Ronaldo, que està lluitant per ser el pitxichi d'aquest grup amb Lukaku, el pitxichi golejador d'aquesta classificació per l'Eurocopa. Joao Cancelo i Joao Félix implicats en aquesta fase europea de classificació per l'europeu amb aquest Liechtenstein-Portugal. I a la fase sud-americana, ara aquí saltem a la classificació pel proper Mundial. Una jornada que comença a les 9 d'aquesta nit amb un Bolívia-Perú. Aquí a la selecció de Bolívia ja ha implicat un jugador del Barça, Jaume Cuellar, el jove extrem que juga a primera ref a l'equip de Rafa Márquez. A les 11 de la nit, Venezuela-Equador, i ja hem de matinar una mica més, entrant el divendres per viure un Argentina-Uruguai.
Aquest és bo, eh?
Aquest és bo, sí senyor. Buenos Aires, Scaloni contra Bielsa. Tots dos tècnics sortits de l'escola de Nyuls. Podria debutar Maffeo amb Argentina, i ara tu em diràs, ah, no, Araujo contra Messi. Doncs possiblement no, perquè Nathan Nández, el lateral dret habitual de l'Uruguai, no pot jugar aquest partit, i el més probable, diuen els mitjans d'allà, és que Ronald Araujo jugui de lateral dret, passi a jugar al lateral dret, i per tant sigui José María Jiménez qui s'empassi al marrón d'haver de marcar Leo Messi. Un Leo Messi que, recordem, ve de no jugar l'últim partit d'Argentina, els 90 minuts complerts, està ja de vacances a la Major League Soccer. Escolti, Scaloni, ja sabem la resposta, però Messi està per jugar, qui prendrà la decisió, com està el tema?
No, ja està, la resposta és fàcil, està per jugar i ja saben lo que pienso. Aparte, ¿cómo se dice? Hasta creo que a ustedes las preguntas ya de Leo tienen respuesta fácil. Si está para jugar, va a jugar. Y jugar a todo lo que él, cuando era ante la mano, como pasó, ¿qué partido fue? Ecuador, que no podía. O que se sentía mal. Y si no, adentro.
Pues ya está. Al que digui Leo, clarísimo. Per ser Valllori, Araujo està a una targeta de la suspensió. És a dir, si la veiés en el partit d'aquesta matinada, el següent no el podria jugar per sanció.
Ah,
efectivament, aquesta és la història, la possibilitat que Araujo torni abans a la disciplina del Futbol Club Barcelona. I l'altre partit interessant d'aquesta jornada, Colòmbia-Brasil. Recordem, Neymar lesionat no pot disputar aquest partit, i el que diuen les cròniques és que el seleccionador interí, entre cometes, Diniz, farà un totum revolutum en atac i jugarà amb Rodrigo, Vinicius, Martinelli i Rafinha. Ara col·loca'ls tu com puguis o com sàpigues, però aquests quatre jugadors seran els encarregats de portar la responsabilitat de l'atac de la Canarinha aquesta propera matinada.
Quina artilleria, bona davantera, sona bé. Fem una pausa i després parlem del Joaos amb l'Helena Condis.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 20. Saludo a Elena Condis. Hola, Elena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Com dèiem, juguen els Joaos avui en Portugal i aquest serà un tema recurrent, eh? Durant la temporada, què ha de fer el Barça amb ells i si s'han de quedar, amb quines condicions es podrien quedar, no?
Jo diria que des del dia de la seva presentació, Joan, perquè recordem que els Joaos estan cedits al Barça fins a final de temporada. És una sessió pura i dura, no hi ha opció de compra i Deco, el director de futbol, no amaga que si fos per ell avui mateix els compraria. Xavi està encantat amb el seu rendiment immediat, els dos són titulars indiscutibles des del primer dia i el desig dels Joaos és el mateix, quedar-se, però el Barça no ho tindrà fàcil. Ara escoltarem el president de l'Atlético de Madrid, protagonista i el partidazo de la cadena COPE, Enrique Cerezo, parlant precisament de Joao Félix.
Ah, pues fantástico, Joao Félix va ser uno de los mejores jugadores de Europa. Y te digo una cosa, yo espero y le deseo que tenga muchísima suerte, sí, en el Barcelona.
Sí, sí. ¿Usted cree que no va a volver al Atleti?
Yo no lo sé si va a volver, no, yo no soy adivino. Yo lo que te digo es que Joao Félix tiene un año de contrato y si el Barcelona lo quiere, pues tendrá su opción para poder comprarlo, como la tiene en el contrato. Y si no, pues tendrá que venir al Atleti porque es un jugador del Atlético de Madrid. Joao Félix, yo te voy a repetir, y bueno, y todos vosotros lo sabéis, es un jugador espléndido. Ahora, con nosotros, por el sistema de juego, por las razones que sean, no ha entrado con nosotros y ahora está en el Barcelona. Y en el Barcelona, por lo que yo veo, está jugando muy bien.
Simeone també ja va dir que si es quedava al Barça, l'Atlético de Madrid faria caixa, es planten en 70 milions d'euros, segons les informacions d'Antonio Ruiz, però és un preu negociable. En el cas de Joao Cancelo, les informacions del Barça és que el City en demanaria 25 milions d'euros, però que potser podrien arribar a uns 20.
Molt bé. Paral·lelament, Elena, l'equip, o el que queda de l'equip, continua treballant aquí a la ciutat esportiva. Ahir es va passar per l'entrenament Puyol.
Sí, si algú coneix bé l'entorn barcelonista i el club des de dins, és Carles Puyol. A més de ser jugador del millor Barça de la història, també ha treballat als despatxos. Al retirar-se, ja ho saps, va ocupar el càrrec d'adjunt a la direcció esportiva, amb Andoni Zubizarreta. El període va ser breu, de maig del 2014 al gener del 2015. Destituït Zubi, Puyol també va decidir marxar i n'ha viscut a tots colors. Sap que Xavi necessita recolzament. Això és el que ha fet, recolzar-lo. En les declaracions difoses pel club, ha donat la cara per Xavi.
El veig bé, jo crec que ell sap perfectament on està, el club com el Barça, que és molt exigent. Ara estem en un moment difícil, però estic segur que ho sabrà gestionar i sabrà transmetre la confiança als jugadors, que són al cap i a la fi els que tenen que tirar del carro i els que tenen que donar-li la volta a la situació. Bé, jo crec que hem tingut moments difícils on hem tingut lesions i això sempre dificulta el joc de l'equip, però bueno, jo tinc molta confiança i al final les valoracions jo crec que s'han de fer a final de temporada.
El que li ve al Barça després de l'aturada, 25 de novembre, Vallecas, on ja s'espera la reaparició de Frenkie de Jong.
Sí, sí, toquem fusta perquè no hi hagi ensurts amb els internacionals i ja de cara al partit contra el Rayo, el Barça recuperarà com a mínim, Elena, per la convocatòria de Jong, que l'està tothom esperant amb els braços oberts, eh?
Sí, sí, és el nom propi. Fa dos mesos que està de baixa, una lesió que s'ha allargat més del que s'esperava i Xavi ho diu. Van recuperar Pedri, l'equip ha de donar brots verds. Imagina't quan hi sigui Frenkie de Jong el que s'espera. A veure si es confirma després el terreny de joc.
Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Més coses en clau Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
L'espai Barça, que hi va haver ahir una reunió informativa del club amb els socis. Les obres van seguint el timing previst, eh?
Dues hores de sessió a l'Auditori 1899 del Camp Nou. Estava ple, era per a tots els socis que volien informar-se de primera mà de com van aquestes obres de l'espai Barça. Va presidir-la la vicepresidenta Elena Fort. També estava acompanyada del director d'operacions de l'espai Barça, Joan Centelles. Primer van valorar l'estada a Montjuïc, com estan anant. Sant ho valoren positivament, la marxa a Montjuïc. Hi ha una assistència mitjana d'un 81% de l'aforament, que van 50.000 persones. Diuen que també funciona bé el pla de mobilitat, que era la gran preocupació de la gent i del soci, pujar fins a Montjuïc. El Clàssic va ser el partit amb més facturació, més de 7 milions d'euros, i s'ha complert amb el pressupost que tenien d'obres per adequar l'estadi a Montjuïc, que eren de 20 milions d'euros. Del futur Camp Nou, que és el que li interessa al soci, saber com va. A dia d'avui ja s'ha fet el 100% de l'enderroc de la tercera graderia, s'han retirat tots els seients del camp, de fet estan a la venda si entreu al web, i s'ha fet ja la meitat de l'excavació de la tribuna i del lateral. Del que queda fins al novembre del 2024, tot just d'aquí un any, que serà quan s'obrirà el Camp Nou i ja es podrà jugar ja, amb 60.000 persones de capacitat.
60.000 persones, per sí. Quan es reobrin les portes.
60.000 persones, no estarà al 100% encara. Es farà el nou terreny de joc en aquest any, la primera i la segona graderia, s'obrirà el nou museu i també l'aparcament subterrani. I ja a l'agost del 2026 serà la data final, que és quan ja estarà l'estadi al 100%, que hi cabran 105.000 persones de capacitat. També va explicar ahir la vicepresidenta la importància del cens digital. Es va actualitzar amb més de 145.000 socis i és important perquè per entrar al futur Camp Nou a les instal·lacions volen tenir un perfil digital de tothom i és important per evitar, per exemple, situacions com les de l'Eintracht. I també van informar que faran futures sessions informatives, aquesta no és la darrera, faran més endavant per seguir com van les obres del Camp Nou i informar a tots els socis.
Les obres avancen amb el timing previst. Amb això ens quedem. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, 13-13, uns números que espanten els que siguin supersticiosos. Ha estat l'hora i el minut que s'ha anunciat la votació, per exemple, de la investidura de Pedro Sánchez. A les 13:13, també, el focus esportiu es trobava a la sala de premsa de Johan Cruyff, a la roda de premsa de Jonathan Giraldez, prèvia al clàssic femení de diumenge a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sense futbol masculí de primera, l'actualitat estarà centrada a la segona divisió i també al futbol femení de primera categoria, com el clàssic que es juga a Montjuïc, un escenari que agrada molt a Giraldez i que podria tenir una gran entrada. Giraldez ha demanat al VAR al futbol femení. Ahir l'àrbitre, amb el VAR, no hagués assenyalat un penal a favor del Madrid davant del Chelsea a la Champions. La imatge, 13 hores, 13 minuts al Congrés, sense VAR. No ha estat necessari, el resultat ha estat el previst. 13 hores, 13 minuts al Johan Cruyff. Giraldez demana VAR pel futbol femení, que projectarà la seva imatge al futbol mundial al Barça-Real Madrid de diumenge a les 12.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Després parlarem, començarem a fer la prèvia d'aquest clàssic femení de Lliga del proper diumenge a Montjuïc. Parlarem també una bona estona de l'Espanyol, però ara pausa i després la tertúlia del Pedregà.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Avui juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i els que sou amants del futbol ja ho sabeu, que només hi ha una cosa millor que disfrutar del nostre equip i és disfrutar sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes, les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes, demana a través de Globo i disfruta del futbol sense preocupacions.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone, Yopro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
A veure si localitzem el Júnior Minguella i podem parlar amb ell una estona també. Com aguanta, Dani, el nom de la tertúlia del Pedregà, eh?
Sí, lamentablement aguanta. És trist, però és així. M'agradaria que quedés obsolet i que fos un títol, un bateig passat de moda, però no, la situació futbolística del Barça, sobretot aquesta última setmana i mitja, aquests últims tres partits, s'han pedregat en estat pur.
Sí.
O sigui, Anoeta, Shakhtar i...
És pedregat total.
Sí, és pedregat total.
Júnior Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Això del pedregar de cara...
Arribant tard a la tertúlia.
No, estàs on time.
No es pot permitir, eh?
Estàs on time perfectament. Escolta, vale. Això del pedregar de cara als propers partits del Barça, ara quan tornem de l'aturada, què? Rayo, Porto, Atlètic de Madrid, Girona... Serà molt pedregar o poc pedregar?
Bueno, a mi el que em fa por és el partit contra el Porto, perquè ens la juguem i ells se la juguen. Llavors crec que és un partit trampa, que sembla que a priori hauríem de guanyar, però aquest és el que em fa por.
Ja.
Rayo no em fa por, i el Girona, sincerament, crec que aquest any no estem per la Lliga. Llavors, si l'ha de guanyar el Girona, que la guanyi. Però... I si guanyem el Girona, millor.
Però què és això? Ja baixes els braços ja al mes de...
No, soc realista. Sabeu que jo peco de realista. I fa temporades que ho vinc dient. És que no em canvia res. A mi m'interessa que passem a la fase de grups de la Champions, perquè voldrà dir que ingressarem més diners. Mm. Evidentment, no crec que estiguem per guanyar la Champions. Llavors, l'objectiu és ingressar el màxim possible.
A mi no m'apunteu a la frase aquesta de va, si l'ha de guanyar el Girona, que la guanyi. No, jo crec que el Barça... té l'obligació...
Com a mínim de lluitar-la fins al final.
Però a la jornada 38 ha d'estar empatat a punts amb el líder en el pitjor dels casos.
Evidentment, no malinterpreteu les meves paraules. El que vinc a dir és que contra el Rayo crec que no hi ha perill,
bueno.
Però veient l'historial que porta el Girona aquest any, ostres, és un partit dur i serà competit i és cert que podem palmar i que pot guanyar el Girona. Però posats a palmar, que guanyi el Girona, és un mal menor.
Jo és que tal com està el Barça jugant últimament, qualsevol partit em sembla perillós. Si tu puges al nivell de joc, sí, aniràs a guanyar a Vallecas i guanyaràs, li pots guanyar al Porto, pots guanyar qualsevol, però jugant com ve jugant Dani les últimes setmanes al Barça, jo el partit de Vallecas, que és el primer, tampoc el veig gens clar.
Clar, és que el Rayo no és...
El Rayo va jugar l'altre dia contra el Girona, va perdre, però va jugar un gran partit, toma i daca, amb el Girona.
No crec que sigui pitjor que el Shakhtar... ni pitjor que... Ja no recordo quin va ser l'últim partit del Barça, però encara va ser d'un nivell més...
A l'Alavés.
L'Alavés, exacte.
Sí, i abans Anoeta.
Clar, és que és igual. Anoeta sí, perquè Anoeta dius la Real Societat és dels millors equips d'Espanya, però els altres, ni el Shakhtar ni l'Alavés, poden justificar o explicar que... La Real en fons tampoc, però que no xutis a porta i que siguis dominat pel rival. Per tant, a mi em fan por tots els partits, però jo sí que crec que el Barça ha d'estar per lluitar la Lliga. És a dir, és el campió i té una plantilla que tots hem coincidit que és millor o en el pitjor dels casos igual que la de l'any passat. Per tant, tu has de sortir a guanyar la Lliga.
Jo crec que és pitjor, Dani? Em sap greu, portar-nos la contrària.
Sí, hem tingut aquest debat. El vam tenir quan va tancar el mercat.
Ja l'hem passat. I al final em baso en que els jugadors són més grans, Lewandowski cada vegada crec que rendirà menys, i els reforços al final hem canviat a l'Ansu per Joao Félix, Oriol Romeu per Busquets, al revés. I a la defensa anàvem bojos buscant un lateral dret i al final el lateral dret que fitxem el posem de lateral esquerra.
Esperava que ho diguessis, però com que no ho has dit per regalar-me les oïdes, ho dic jo. I Dembélé, també hem perdut Dembélé.
No és que s'estigui sortint tampoc, Dembélé.
Bueno, però perquè s'està adaptant encara al país, a un idioma i tot això.
Escolta, ja que traieu el que parlàvem abans amb l'Helena també del tema del Joaos, que és evident que ha anat clarament de més a menys, clar, això ho anirem preguntant pràcticament cada mes, no? Però què faríeu amb ells de cara a la propera temporada? Si poguéssiu, us els quedaríeu o no? O a un dels dos, o a cap dels dos, o els dos?
S'ha d'esperar, no? S'ha d'esperar a veure. Jo ara mateix sí em quedaria a Joao Félix. Jo me'l quedaria. Ja sé que tothom el vol matar després dels últims dos partits, però el mes d'octubre per mi ha estat el millor futbolista del Barça. A més de llarg.
Tens una vocació pels jugadors...
Sí, per les causes perdudes. Per les causes perdudes,
a mi m'encanta. Jo espero que canvi d'opinió una mica, com al final em vas fer canviar d'opinió amb el Dembélé. El que passa que també jo sempre feia la mateixa reflexió, que Dembélé fos el millor jugador en atac,
clar, clar,
volia dir molt de l'equip.
No, no, és que tot depèn de l'alternativa, Júnior. Si tu em dius què prefereixes tenir, Joao Félix o Mbappé, ho tinc claríssim. Però entre Joao Félix i Ferran Torres, jo prefereixo que jugui Joao Félix.
Jo tinc molt clar el que faria. Intentaria fer una feina en silenci de vendre aquests dos jugadors, i si aconseguim una bona venda, llavors sí, me'ls quedaria i els vendria.
No, però els dos són cedits.
Per això, precisament per això.
O sigui, tu els compraries per vendre'ls.
Els compraria per vendre.
Ja. Però clar, després...
Luis Alberto, vam tenir... No sé si us en recordeu del famós Luis Alberto del Barça B.
Sí.
Que al final va acabar jugant al Liverpool, sí, 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 a l'Ajax, amb molt de rendiment.
Sí.
Aquest jugador va venir cedit al Barcelona. Mm. El Barcelona va tenir l'opció de comprar-lo per dos rals, però era quan... Bueno, és igual. M'estalviaré la part bruta del futbol. I va acabar, no el va comprar, i el Sevilla va fer el gran negoci venent-lo al Liverpool.
Ja, ja. El que passa és que s'ha de veure també, clar, ara estan dient que per Joao Félix igual et demanen 60-70 milions l'Atlètic de Madrid, clar, és que és impossible, per Cancelo 25, estem parlant d'unes xifres que...
Ara comencem a fer servir el sentit comú. Si tu no ets capaç de vendre a Joao Félix per 60-70-80 milions d'euros, vol dir que no els val. I, per tant, per què els ha de pagar el Barcelona?
Ja, ja. No. Sí, no és que vulgui, és que no podrà.
És el mateix que deia amb Ansu Fati, però al revés, no? Que volien vendre Ansu Fati per 50-60 i no els val.
Exactament.
Però llavors estaràs igual, vull dir, l'estiu que ve, si no passa res, Joao Félix tornarà a l'Atlètic de Madrid i Ansu Fati tornarà al Barça. I seguiràs igual, seguiràs tenint jugador de talent, però que no acaba d'explotar.
Llavors... El mateix, i la roda cap endavant, i van passant els anys, i no, aquest any sí, i aquest any sí, no. A mi no em veneu més la moto, sisplau.
Tranquil, que ara torna De Jong i s'arreglarà tot. Tot es posarà en lloc.
Sí.
Home, anirà millor, Dani, però jo crec que tampoc arregli tot.
Clar, De Jong no és un mag, no pot fer-ho tot, però moltes de les coses, sobretot la fluïdesa de la circulació de pilota, jo crec que segur que
millorarà. I quedarà la banqueta?
Jo et puc dir qui... Bueno, anava a dir qui vull que quedi, però és que no ho tinc molt clar. Només hi ha dues opcions. O seus Joao Félix i jugues amb quatre migcampistes, mm-hmm, o et carregues d'aquests següents, Gundogan, Pedri i Gavi, te'n carregues un. Jo em carregaria Gundogan. Jo sóc un destroyer. Jo em carregaria Gundogan, però no crec que ho faci. No crec que ho faci.
Molt bé. Veurem, ho comentarem, amics. Ho deixem aquí de moment, eh? Dani i Junior, gràcies als dos, eh?
A vosaltres.
Una abraçada. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes...
Bé, l'Ester va ser capaç de mostrar-ho tot l'any. Nosaltres ho hem fet durant, en aquests moments, 13 jornades. No ens hem de marcar tampoc objectius d'altres equips, sinó una mica seguint la línia que tenim.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 37, abordem ara la informació de l'Espanyol, avui amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Comencem amb una mala notícia, que s'ha lesionat Puado.
Sí, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo durante el entrenamiento de ayer. El club dice que su evolución marcará la disponibilidad, pero según informa Quique Iglesias, el delantero permanecerá unas 3 semanas de baja. Puado, recuerdo que es el máximo goleador del equipo y de la liga con 9 tantos, por lo que se trata de una baja sensible. De confirmarse la gravedad, Braithwaite, Peramilla y Keita serán los encargados de tomar el relevo del goleador atacante.
L'altra notícia del matí de l'Espanyol és que ha renovat el porter Joan García.
Sí, ha renovado hasta el 2028 el contrato que acababa en el 2025. García, de 22 años, llegó al cadete del fútbol base del Espanyol y como buen canterano cumple un sueño.
És un orgull, porto molts anys ja aquí a la casa i jo crec que per qualsevol jugador que viu i que passa el dia en aquesta ciutat esportiva és el que desitja, arribar al primer equip i estar molts anys. Al final, quan arribes aquí amb 15, 14 o 13 anys, és algo que somies, preocupes molt lluny encara, i mica en mica que vas avançant les etapes, doncs evidentment cada vegada ho veus més a prop i treballes per aconseguir-ho.
Una vez ampliado el contrato, el objetivo está claro, regresar esta misma temporada a Primera División.
El que desitgem tots i pel que treballem és per aconseguir l'ascens i tornar aquest club a Primera Divisió, que és on es mereix estar per la història que té, aconseguir l'ascens i donar aquesta alegria a tota la seva gent.
De momento, Joan García, que sigue a la sombra del propio Pacheco. Mañana, recuerdo, último entrenamiento y en rueda de prensa de Luis Ramis.
Sí, abans de rebre aquest dissabte a partir de les 9 de la nit a l'Ells, a l'estadi de Cornellà al Prat, per comentar el que pot donar de si aquest partit i la situació de l'Espanyol, tenim el Ferran Coromines, ex de l'Espanyol i de l'Ells també. Coro, hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, i tu què tal? Com van les coses, Ferran?
Bé, perfecte, bé? Molt content. Sí.
Seguint l'Espanyol o què?
Sí, home, l'Espanyol sempre el porto dins i sempre he sigut de l'Espanyol i sí, el segueixo. I esperant a veure si podem pujar, que és important després de la temporada de baixar, la següent tornar a primera seria molt important.
Sí, tu diràs. Escolta, de moment estàs patint o estàs disfrutant? Que estàs, pateixes més o disfrutes més, Ferran, veient l'Espanyol?
Bueno, a mi sempre m'agrada veure les coses positives, però em sap una mica de greu que hagin... Bueno, la sortida de Luis García crec que ha sigut una mica precipitada. A mi m'agradava la manera d'enfocar que tenia el futbol que volia generar i crec que era un home que la gent l'estimava, de la casa, que havia sigut molt important com a jugador i crec que serà important com a entrenador i bueno, ara apoyo 100% a Ramis i ojalà que vagi tot bé perquè el que volem tots és que l'Espanyol torni primera.
Tu a Luis García li haguessis donat més temps, no? Ferran, o què?
Jo sí, jo li hagués donat més temps, confiava, m'agradava l'aposta i crec que ha sigut una mica precipitada perquè, bueno, la posició de l'equip tampoc era un desastre i bueno, jo crec que la gent es pensava que l'Espanyol havia d'estar a la primera posició o en posicions de descens directe des de la jornada 1 a la 42 i això és molt difícil a la segona divisió.
L'aposta és Luis Ramis, que és una aposta futbolísticament molt diferent a la de Luis García. Les concepcions futbolístiques de l'un i de l'altre no tenen pràcticament res a veure, Ferran.
No, és totalment diferent, però sí que em sembla que és més de la línia d'agregar-se, no? I bueno, suposo que per això ha sigut el canvi, que ell, el seu cap, agregar-se ja tenia una mica planejat que si les coses no sortien impecables i com t'he dit abans, l'equip estés a la primera o la segona posició sempre, doncs el canvi el tenia al cap, jo crec.
Amb Ramis, ja ho vam començar a veure l'altre dia, jo crec que està clar que veurem un Espanyol que intentarà ser sobretot més sòlid al darrere i a partir d'aquí doncs intentar treure els partits, no?
Sí, bueno, és una proposta pues, més de segona, de quasi tots els equips el que busquen és això, tenir la porteria zero, que està molt bé. I bueno, esperem que funcioni, que és el que tots volem, però bueno, sabem que l'Espanyol és un equip que en teoria segona ha de dominar i tampoc el que volem és veure un equip com els altres que sigui pues, només a defensar i aprofitar pilotes aturades i poc més. A veure, el que volem és guanyar, però ja anirà veient, a veure.
Molt bé. Escolta, s'ha lesionat Puado. Mala notícia, Coro, eh?
Ostres, sí. Mala notícia perquè està a molt bon nivell. Era un jugador desequilibrant i de la casa. O sigui que esperem que es recuperi aviat i bueno, a veure si altres jugadors agafen la responsabilitat i també comencen a marcar gols.
Dissabte una altra batalla, que aquí cada setmana estem igual, Coro, cada partit a segona és una batalla, i dissabte una altra contra l'Elx, un dels teus exequips. L'Espanyol està a sisè i està al límit allò de la zona de promoció d'ascens. L'Elx està per darrere, però està només dos punts darrere teu. És que hi ha molta igualtat a la zona alta, Coro. Cada partit és una batalla.
Sí, sí, l'Elx està allà. Segur que lluitarà fins al final per entrar en les posicions de play-off. I després d'un començament irregular que semblava que els estava costant, estan quedant molt bons resultats. I crec que han agafat pues, un bloc de jugadors que, bueno, que està funcionant, i serà un partit molt, molt complicat, perquè l'Elx el que té és que, encara que no jugui molt bé, sempre competeix al 100% i serà difícil.
Sí, sí, com tots els partits, molt bé. Doncs a veure com va la temporada, ho anirem comentant. Esperem no arribar al final necessitant un gol com els teus allò, Salvador, a l'últim minut de l'últim partit per aconseguir l'objectiu, Ferran?
Esperem que no, esperem que puguem l'última jornada ja estar a la primera o la segona posició ja matemàticament i que no hagi falta un gol d'aquests a l'últim minut, i tant.
Molt bé. Ferran, gràcies per atendre'ns. Anem parlant, una abraçada forta.
Vale, una abraçada, que vagi bé.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, atenció, que dono ara dues entrades dobles per anar a l'Espanyol Elx del dissabte a la nit. Per les dues primeres trucades al 93-270-37-77. Repeteixo, 93-270-37-77. Tres quarts de quatre, una punarada del Girona. Albert Díez, bona tarda.
Bona tarda, Batllori, bona tarda a tothom.
Que al marge de la possibilitat que debuti amb la selecció espanyola Aleix García, tenim algun internacional més del Girona o què, en dansa?
Avui, Jangel Herrera. En total són 8, recordo, 7 que poden tenir compromisos tant oficials com amistosos, més els entrenaments amb l'Olímpica de Brasil de Savinho. Efectivament, pendents d'Aleix García, si pot estrenar-se amb la Roja. Però et deia Jangel Herrera que té partit aquesta nit, hora nostra, apunteu, 11 de la nit, amb Venezuela. Juga contra l'Equador. És el cinquè partit de les eliminatòries sud-americanes pel Mundial. Després de quatre partits, Venezuela, la Vino Tinto, ocupa la quarta posició amb dues victòries i un empat. Si no hi ha entrebanc, Jangel Herrera serà titular. Per cert, el Girona, ja que estem en una setmana on hem conegut els aparellaments dels tres catalans que disputaran la segona ronda de la Copa del Rei, doncs el Girona jugarà el partit de Copa Orihuela només 3 dies abans de visitar el Barça a Montjuïc.
Molt bé, hem de començar ja a escalfar també, a buscar les últimes hores del Barça i del Real Madrid de cara al clàssic de la Lliga Femenina que tenim diumenge al matí al Johan Cruyff. Primer l'última hora del Barça, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Setmana de clàssic, després de la golejada contra el Benfica a la Champions, i amb un nom propi, el d'Alexia Putellas. Ja vam dir ahir que les primeres proves han descartat una lesió greu després del cop que va rebre el genoll esquerre, l'operat, i aquest matí, en una sessió oberta pels mitjans, el Meia Gai previ contra el Real Madrid, el tècnic blaugrana Jonathan Giraldez deixa la seva participació en dubte després de no participar en l'entrenament d'aquest matí.
No, avui no he entrenat. És cert que les proves van descartar qualsevol tipus de lesió, el que és una molt bona notícia, però avui, bueno, tenia algunes molèsties i, bueno, van preferir que no entrenés. I en funció del que passi demà passat, decidiré si està disponible per jugar, per ajudar l'equip o pel que calgui.
També es dubta Irene Paredes, que no va jugar contra el Benfica per un procés víric. Si recupera Patrick Guijarro, que ja va jugar la segona part contra el conjunt portuguès. Màxima expectació en la roda de premsa d'aquest matí de Giraldez. Normal, es nota que és un partit especial, diferent, un partit que no decidirà la Lliga, segons el míster culer, passi el que passi a Montjuïc, un escenari, per cert, que li encanta el tècnic culer i que arriba després d'un polèmic Real Madrid-Chelsea a la Champions. Això pot tenir influència en el clàssic? Respon Giraldez.
No, influència no ho crec, evidentment. Al final sempre hi ha polèmiques a tots els partits i crec que es parla massa, no?, de totes les polèmiques que hi ha, que moltes vegades condicionen realment el que passa. Jo he explicat, bueno, tot el que sigui beneficiós per la competició, per la Champions, per la Lliga, no?, com és el VAR, doncs és una eina que podria ajudar, però no només això, no? A nivell d'instal·lacions, a nivell d'infraestructures, hi ha moltes coses que es poden millorar, el nivell en cada partit, i per tant jo penso que la consideració de les àrbitres és bona, que no tindrà cap influència pel proper partit i que tot el que es pugui millorar ajudant a les àrbitres amb el VAR, doncs es podria ajudar que s'evités situacions com les d'ahir, no?
Tema estrella aquest del VAR. Tres preguntes a Giralde sobre aquest tema d'ahir del Chelsea, del Real Madrid-Chelsea, de la Champions. Demà, penúltim entrenament de cara al Clàssic, el veurem si està Alexia o no. El dissabte, última sessió a l'escenari del partit a Montjuïc.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
És que les dues jugades, Gil, d'ahir són tremendes, clar. Un penal molt fora de l'àrea i un gol...
Si és que és penal.
Si és que és penal,
perquè el primer debat és si, aviam, els més vells del lugar tindran en ment la jugada de Guruceta, sí, famosa d'aquell Barça-Madrid, doncs molt similar.
Un metre fora de l'àrea.
Si és, i si és que és falta, perquè el contacte de Jennings sobre Atenea del Castillo és molt, molt, molt agafat amb pinces que sigui falta. És veritat que per la inèrcia la jugadora càntabra del Madrid cau dins l'àrea i l'àrbitre incomprensiblement se'n va al punt de penal. Però és que hi ha més, sí. Perquè en el minut 95, ja pràcticament acabant-se l'afegit, gol anul·lat al Chelsea, que hagués estat el 2-3 per un fora de joc posicional de Sam Kerr, la jugadora estrella del Chelsea, la davanter centre, que en cap moment intervé en la jugada. La rematadora que fica la pilota dintre la porteria de Misa Rodríguez arrenca des de molt per darrere de la defensa blanca. I en resum, el 2-2 d'ahir, que el Madrid jugava contra el Chelsea, el cap de sèrie del seu grup, doncs a més d'un miracle, va ser un autèntic robatori. L'entrenadora del Chelsea, la senyora Hayes, va dir: "Creo que nos han robado", en sala de premsa. I avui el Daily Mail i d'altres diaris d'Anglaterra doncs en van plens amb l'arbitratge d'ahir a la Lliga de Campions. En resum, miracle barra robatori, i si Ramis fos l'entrenador del Madrid femení en lloc de Toril, també hauria dit que el Madrid ayer sombreó y mucho en defensa.
Demà farem una àmplia prèvia d'aquest clàssic apassionant que ens espera el proper diumenge al matí a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. 10 minuts i arribem a les 4. Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Los protagonistas de la actualidad.
Reunión extraordinaria y de urgencia de la COE. Tras los pactos de investidura, ven nubarrones en el horizonte. Don Antonio Garamendi. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Dicen que el precio de la investidura de Sánchez va a ser uno de los más caros desde el punto de vista económico.
Porque eso afecta también a la economía, porque parece que la gente dice, no hay que separarlo uno del otro. No se puede separar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack. Luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. Crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Amundsen tardó 1580 horas en encontrar el Polo Sur y tú te pasas en tu vida 5000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
En IKEA sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda IKEA, en la app o en IKEA.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de transporte.
Anem al bàsquet, Albert. Molt mal partit del Barça i a Vitoria,
Sí, en la segona derrota de la temporada a Europa a l'Eurolliga, les dues, curiosament, contra equips espanyols. Primer contra el Real Madrid i ara davant el Baskonia amb aquest 94-71. 23 punts de diferència. No li va sortir res al Barça, començant per la defensa. Van queixar 55 punts al descans. A més, els blaugrana van ser incapaços de controlar les fonts d'anotació del conjunt vitorià. Howard, 26 punts. Miller McIntyre, 20. Chima Moneke, ex de Baxi Manresa, 19. I també l'encert del rival, òbviament, que també juga un 47% en tir exterior i un 19 de 33 en tirs de dos. Els blaugrana, per salvar algú, la Provítola i de Silva. Atenció al missatge, de... clar, és totalment contrari al que hagués fet Jasikevičius. Roger Grimau.
Mira, soy de los que ante la derrota creo más que nunca en mi equipo. Sí, es verdad, no hemos hecho un buen partido. Sí, es verdad, no hemos estado bien. Sí, es verdad, todo lo que queráis. Pero creo más que nunca en este equipo. Pues ojalá sea un accidente. No sé, serán partidos raros, serán partidos tontos, serán partidos en los que no se junta todo lo que se tiene que juntar y no hemos estado bien. Esta es la realidad. No hemos estado nada bien y Baskonia ha estado muy bien.
Un dels pitjors partits de la temporada. Si és un accident o no, ho veurem demà, perquè tenim doble jornada d'Eurolliga. I demà, Barça-València. Un València que ve de guanyar fa poquet el Barça a la Fonteta en partit a la Lliga Endesa. Després de 8 jornades, el Barça està 6-2 victòries derrotes.
A veure com va demà. Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, que té el Barça partit de Champions aquest vespre a la pista del Wisla Plock. El Barça segon del grup amb una derrota. Els polonesos penúltims amb una sola victòria. Parla el tècnic, el míster Antonio Carlos Ortega.
Realmente la derrota nos dejó tocado un poco, pero el equipo volvió a demostrar al día siguiente, prácticamente sin recuperación, volver a competir, ¿no? Entonces no tengo duda que mañana va a ser igual, ¿no? Puede ser que nos encontremos ante la defensa más agresiva de la Champions y ese es el mayor riesgo, ¿no? Y la derrota sufrida contra Vespren en casa, pues hace todavía de vital importancia estos dos puntos, ¿no?
Tenis, una gran notícia. Juan, ha explicat Rafa Nadal a les últimes hores que tornarà a jugar.
Sí, Rafa Nadal lleva casi un año sin competir desde que sufriera una lesión en la cadera en enero durante el Open de Australia, de la que fue operado en junio. Ayer, en la clínica Tecnon del tenis de Barcelona, confirmó que su lesión evoluciona bien y que volverá a las pistas, pero sin fecha concreta y sin probablemente alcanzar el máximo nivel que tuvo anteriormente. Lo que sí que tiene claro el balear es que no superará a Novak Djokovic en número de Grand Slams.
Si queréis que os diga cuándo voy a volver, no os lo voy a decir, porque a día de hoy la realidad es que no lo sé. Cada vez estoy pudiendo entrenar un poquito más y creo que la evolución parece que es buena.
Los pasos adelante han sido grandes y positivos.
Intuyo que va a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis. No voy a ganar más Grand Slams que Novak Djokovic, no va a ser el caso, pero sí que me voy a dar la oportunidad de intentar volver a disfrutar.
Doncs tenim ganes de tornar a veure Nadal damunt les pistes i tenim ganes també de veure Alcaraz, Juan, a les semifinals de les ATP Finals.
Sí, tras ganar ayer a Rublev, Alcaraz puede meterse en semifinales del Masters de Turín si mañana supera a Medvedev, que por cierto ya está clasificado, o si Rublev, que está también eliminado, gana a Zverev. Sin embargo, Alcaraz puede quedar fuera de las semis si pierde con Medvedev y Zverev gana a Rublev. A falta de esos partidos, el murciano considera que ha dado un paso adelante.
Bueno, sobre todo las sensaciones. La verdad que después del primer partido me fui con muy, muy malas sensaciones. Sinceramente no sabía dónde estaba mi nivel. Voy a ser sincero, me creía que no iba a poder ganar ningún partido en este torneo con las sensaciones que tuve y con las sensaciones con las que salí. Pero después del entrenamiento de ayer, después de este partido, cambia mi feeling, cambia mi manera de ver los partidos y yo creo que ahora sí que tengo opción de poder clasificarme a las semis y tener opción de hacer un buen torneo aquí.
En el otro grupo, Djokovic estará en semifinales y gana en dos sets a Urkaz y Rune gana a Jannik Sinner en dos sets. El partido del serbio está ahora mismo en juego. De momento hace los deberes porque está ganando 1-0 al tenista polaco.
I acabarem amb un apunt de waterpolo, que tenim avui un Sabadell-Mataró a la Lliga Femenina. Juan, i són apassionants aquests partits.
Sí, vuelven a verse las caras por tercera vez de la temporada. Esta tarde el partido de Liga adelantado a la novena jornada. El líder, sin embargo, es el Sant Andreu, que ha ganado los 8 partidos jugados, pero con 2 encuentros más que las vallesanas y que las del Maresme. El Sabadell es segundo, tiene las bajas de Giustini y González, mientras que el Mataró es cuarto. Bea Ortiz, jugadora del Sabadell, ja sabe lo que les espera.
Bueno, el partit d'avui serà molt interessant, serà, crec que un partit molt dur. Si ho teníem a lluitar des del primer moment, amb les que som, crec que som un bon equip. Ja les coneixem, sabem com juguen, sabem l'equip que tenen un equip molt bo. I, bueno, amb això hem de fer la feina que hem estat treballant aquesta setmana i a veure què surt.
La igualdad ha presidido los últimos enfrentamientos de ambos equipos hasta el punto de que el entrenador del Mataró, Dani Ballar, tira de ironía.
Tal como van nuestros enfrentamientos, a ver quién es el equipo que gana de uno esta vez, porque cada vez que nos enfrentamos, esta es la diferencia. Partidos muy igualados, muy emocionantes. Seguramente el partido de esta tarde nos va a deparar lo mismo, emoción, con la ilusión de que caiga de nuestro lado, evidentemente.
El partido 19:30 en Sabadell.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Hell
Superstart.
Pues mira, hoy he cenado 6 huevos, 3 cocidos y 3 fritos. He cenado judías verdes, zanahoria y ¿cómo se llama? Boniato. He cenado boniato y he acabado con un yogur.
Avui fa un any, Batllori, del primer stream de Luis Enrique. Cara, seleccionador espanyol. Bueno, iba cuesta abajo y sin frenos, efectivamente.
Y había sopat bé.
Tenía tío, había... Bueno, si això li dius sopar bé, d'aquella manera. Tu ets molt dels videojocs o no?
No, gens.
No. Bromley Football Club, equip de la 5ª divisió anglesa. Està buscant un nou entrenador tàctic. Sí, aquest que dice el de la 4ª altura, la 3ª sí. altura, la 2ª altura. Bueno, requisits. Enviar un vídeo d'un minut de duració explicant per què vols fitxar pel Bromley. I segon requisit, haver aconseguit el joc Football Manager el logro Champions. És a dir, haver-te passat una pantalla d'un videojoc. Decididament, això ja... Se'ns en va de les mans i, com diria aquell, no té aturador. Cada cop és més farsa el tema. Última hora, Batllori. Alerta Camavinga. Recordem, lesionat amb la selecció francesa, els companys, pendent de proves, els companys del Golazo avancen mínim un mes de baixa. Hi haurà una arribada de la propera edició de la Volta a Catalunya, la Volta 24A, Viladecans. Raúl Baena, Sabadell, expulsat al Johan Cruyff en el partit davant del Barça Atlètic, li han caigut 6 partits de sanció, i el que són les coses, Gabri Veiga, que va fer les maletes i va anar a jugar a l'Aràbia, doncs podria tornar al mercat d'hivern cedit al Celta per l'equip àrab on està jugant actualment.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes. Arreglarà el retorn de De Jong als mals de l'equip? Creieu que sí, el 60%. En clau espanyol, què fem amb la baixa de Puado? Aposteu per la titularitat de Keita Balde al 60%. I en clau Girona, mereix ser titular Aleix García amb la selecció espanyola? Heu votat que sí la majoria al 72%. Espanya juga contra Xipre a partir de les 6 de la tarda, des de mitja hora abans, al Tiempo de Juego de la Cope. Que vagi bé.